10:21, les 5:21, seguim en directe aquí al de Far a Far de Ràdio Illa. Com dèiem, molt pocs dies ja per les festes nadalenques, molts sopars, dinars d'empresa, trobades familiars, i res, que el dilluns és 23, dimarts nit de Nadal, diumenge dia Nadal, dia 26, mitjana festa, de seguida al cap d'any. Cristian Vallès, molt bon dia. Ho noteu en les vendes d'aquestes èpoques, que és una època doncs, de molt de consum?
Sí, bon dia, Bernat. Sí. Bueno, el vi, el cava i el xampany aquests dies sempre és un complement quasi obligatori, no? En aquelles cases on es beu una miqueta d'aigua.
Ho havia comentat algun cop. Tu suques la neula al cava o no?
Jo ho faig una volta.
Una volta, sí. No? És com la Madalena de Proust, per tornar enrere, no?
Exacte, per mantenir la tradició, records de quan eres petit, però després m'agrada disfrutar de les bombolletes tranquil·lament.
Per si soles, no?
Sí, per si soles.
Molt bé, Cristian Vallès, de Caravana Gastur, com cada 15 dies ens ofereix aquest espai dins, sempre us animem doncs, a fer un consum amb moderació i responsabilitat de qualsevol beguda doncs, espirituosa o alcohòlica. Cristian, avui volia seguir, no sé si parlant de madriatges o recomanacions.
Bueno, farem una miqueta de recomanacions, no? Oh. Recomanacions que faig jo a títol personal, com a amant del vi, de coses que per mi no tenen que faltar en aquestes festes a casa, no? I també començaré intentant obrir una miqueta i aportar una miqueta de llum a una pregunta que ens fem molts, i potser inclús tu te l'has fet algun cop. Quan vas de convidat, et conviden a un sopar o a un dinar, i portes una botelleta de vi, si s'ha d'obrir aquella botella que tu portes a regal o no. Saps? Tot això porta un protocol. Moltes vegades portem un regal a l'anfitrió que possiblement ja té el seu menú preparat i els vins que acompanyen bé aquells plats, i tu li portes de regal una botelleta de vi o d'espumós. No t'ho has preguntat mai, si s'ha d'obrir aquella botella o no?
No.
Bueno, tot és molt relatiu. El protocol diu que normalment la manera més correcta és que encara que et desquadri una miqueta, l'anfitrió té l'obligació de quan rep aquell regal de preguntar a qui li regala si vol que l'obrim. No? Llavors, normalment, el més lògic és que aquella persona que et regala la botella és que et deixi triar tu. Llavors, tu aquí ja jugues una miqueta. Si ja tens un menú i uns vins preparats per aquell menú, doncs llavors decideixes tu si l'obres o no, si t'encaixa i pots substituir alguns dels teus. Sempre qui et regala el vi quedarà molt agraït si li obres la seva botella. Però si no quadra, tampoc passa res. O sigui, no cal que l'obrim aquell dia perquè és un regal personal, no? Anem a veure. Coses que no tenen que faltar en aquestes cases.
En l'armariet, hem de tenir sí o sí.
Evidentment, sempre, pues, per començar la nit, sempre van bé unes bombolletes, no? Aquí sempre podem triar un cava per fer una mica.
Però això la nit de Nadal, el dia 24, sí. o la nit del 31 també.
Ho pots fer qualsevol dia.
Molt bé.
En qualsevol moment, inclús per a Sant Esteve.
Però és que el cava agrada o no agrada, eh? Hi ha gent que...
Bueno, sempre hi ha alternatives. Jo porto una alternativa per a aquella gent que no li agrada les bombolles per qualsevol motiu, perquè li senten malament o per el que sigui. El que sí que hem de tenir clar, que si és cert que un espumós, ja sigui un cava o un xampany, ens pot aguantar tot un àpat, si volem, a casa, des dels aperitius fins als postres. El que sí que és cert que hem d'anar en compte a quin tipus de cava triem si, per exemple, el volem fer d'aperitiu. No tindrem que triar un cava amb una llarga criança, o sigui, més bé triarem un cava, un espumós, una miqueta més jove, que sigui més fresquet i que ens obri una miqueta la gana. Jo personalment, a mi m'agrada començar sempre amb espumosos que són bruts, no? No bruts de que no estiguin nets, sinó bruts del contingut de sucre. Per què? Perquè sempre tenen una miqueta de sucre, que això el que fa també és que t'obre una miqueta la gana. Llavors et prepares una miqueta l'estómac per l'aperitiu, no? A més, els caves normalment tampoc tenen una graduació excessivament elevada i sempre ens pot funcionar molt bé. Aquella gent que no li agradi les bombolletes, per exemple, ara que ja portem uns anys que tenim una nova reina en els raïms al mercat, que és la Godello, un raïm que s'està redescobrint una miqueta i que a la gent li agrada molt, i podem trobar Godellos bastant fresquets, a més a preus bastant raonables, no? Si, per exemple, volem un Godello fresquet per començar l'àpat, per l'aperitiu, tindríem, per exemple, aniríem a buscar a la cuna, no?, de la Godello, que és Valdeorras, i, per exemple, algú molt fresquet i bastant livianet en el sentit de que no es passa tan boca ni ens farà mal al cap ni res, seria, per exemple, un Maruixa Godello. Vale? Això és un vi que pot rondar a botiga sobre els 10 euros, a mi ve inclòs, i és un vi perfecte per lloc, no? Pues si fas algú d'aperitiu, uns canapés o alguna coseta així, inclús algun còctel de gambes o algunes gambetes o marisc fresc, o inclús hi ha gent que posarà sushi, no? Pues en aquest sentit això ens pot funcionar molt bé.
Molt bé, el Godello. Godello o Godello?
Godello, Godello.
Que no és italià, no?
No, no és italià. Per lo menos que se sàpiga de moment, no? Casa meva no faltarà un albariño, un bon albariño.
Tampoc, eh?
No, jo encara no sé el que menjarem, però l'albariño, un bon albariño no faltarà, no? En aquest cas, ja...
Tu mires cap a l'oest, eh? Cap a l'oest de la península.
No,
jo... Normalment dels blancs.
El que a mi m'agrada, no?
Sí, sí. T'agrada l'oest?
No, en aquest sentit, també m'agrada l'est, no pateixis, eh? Hi ha coses molt bones. Però, per exemple, un bon albariño no faltarà, per si fas una miqueta de peix o t'agrada alguna cosa amb una miqueta més de volum i amb aquell toc salí, pues sempre pot funcionar molt bé, no?
Bé.
Mira, tu què dius que sempre m'agrada l'oest? Per exemple, podem fer un bon chardonnay o un bon sauvignon blanc del Penedès, no? Recordem que la zona del Penedès va ser la primera que va plantar chardonnay en aquest país, no? Pues podríem anar a buscar un gran chardonnay d'aquest país.
Escolta,
no?
Ara que parlem de vins d'origen francès,
sí.
L'altre dia, perdona, faig un incís, però és que hi havia, vaig anar al súper i hi havia un Pinot Noir,
sí,
d'oferta. Dic, mira, i francès? I dic, mira tu, no sé si val a 11 o 12 euros i valia 7. I dic, mira, tastaré un vi francès que no compro mai, no? I és clar, sempre comprem vins del país. I el vaig... Ah, però era un negre, perdona.
Sí, sí.
I vaig trobar com molt dolç, un vi dolç.
Vale.
No dolç, no vi dolç, però...
Bastant fàcil de veure.
És negre, fàcil, sí, de veure, dolç.
Vale, no, normalment...
De personalitat. No sé com dir-t'ho, no...
Home, els Pinot Noirs que tenen personalitat ja tens que anar, pues, potser a games mitges de preu, i les games altes no en parlem, que en tenen molta personalitat, no? Però tu imagina't que, per exemple, a les zones de cultiu de França de la Pinot Noir, sobretot aquests vins a preus bastant raonables que pots tastar, farem un símil, tot i que respectant una miqueta les varietats, amb el Tempranillo, no? al súper pots trobar molts tempranillos fàcils de veure, jovenets, i que tenen aquesta sensació molt agradable i molt rodoneta, no? Pues als pinots no es passa el mateix, no? A França pots trobar pinots no assequibles, molt rodons i fàcils de veure, amb aquella fruita negra, amb aquella compota, i no notes aquella sensació potser d'alcohol, no? Perquè les fustes les tenen molt ben treballades i porta una miqueta de fusta, llavors són bastant fàcils de veure, no? En aquest sentit. Hem de recordar que els pinots noirs també, dintre d'aquesta gama, es troben alguns dels vins més cars que hi ha al món, no?
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
De quina banda són, de França?
La Borgonya.
La Borgonya.
Sí, sí.
Borgonya, sí.
Condor, Côte de Nuits, no? Pues aquí pots trobar... Bueno, és que n'hi ha moltíssimes bodegues i la gran majoria amb una reputació bastant indiscutible.
No? Està afectant el canvi climàtic aquestes, diríem, denominacions històriques, diríem, líders al món? Està afectant la qualitat dels...
Evidentment, mira, fa poquet escoltava una xerrada en internet que feia un gran productor italià que parlava i donava l'exemple de França, no? A França sembla que n'hi ha zones que s'estan adormint una miqueta, no sé si en el sentit que no creuen gaire en això del canvi climàtic, però sí que s'està veient que els cicles estan canviant, els temps de barema també, i que s'ha de fer un plantejament en començar a trobar varietats de raïm que suportin més pues, l'estrès hídric del que el suporten actualment, inclús les temperatures plantant a major altura, no? Aquí a Catalunya ja ho estem fent de fa dècades, no? Intentant pujar l'alçada de les plantacions de vinya per mitigar una miqueta tot aquest canvi climàtic i l'alçada de les temperatures, no? Ja ho hem vist aquests darrers anys, no? que hi ha moltes zones i tu ho saps, algun cop ho hem comentat, per exemple, pues, el Priorat, no? que han patit un estrès hídric excessiu, les collites a mi em van moltíssim, no? I això pot perjudicar. Tingues en compte que a França, que antigament pues, la Xampanya, la zona de la Xampanya al nord de França era una miqueta el límit climàtic, no? per plantar les vinyes, tingues en compte que això està canviant, no? Tant els temps de maduració i barema, com hem comentat, com que, per exemple, el Regne Unit, pues, tot el que és el sud i el sud-est d'Anglaterra ja està plantat de vinya, no?
Sí, sí.
O sigui que aquí tenim que tenir en compte totes aquestes coses, no?
Molt bé, ens havíem quedat amb l'Albariño, amb aquesta gairebé exigència de tenir l'Albariño. Jo suposo que és el maridatge ideal, és amb marisc i coses que es veuen, no? Sí, Samborinyes,
i... les percebes, no? Si fem alguna centolla, alguna coseta així, pues sempre... sí que és cert que jo, per exemple, no recomano, en aquest cas, si triem un Albariño per un plat, pues que tingui una miqueta de criança amb lies... o una miqueta de fusta amb les lies, jo crec que és suficient, si té uns quants mesos amb lies, perquè li donarà molt més volum en boca i ens aguantarà pues, plats una miqueta més salins, més potents, en aquest sentit, no? Hi ha gent que li agrada el rosadet, a mi m'encanta el rosat, i dius, hòstia, és que...
El roser.
El roser diuen, és per l'estiu. Bueno, depèn, no?
No, perquè és que avui als restaurants ja no diu rosat. Quan és petit és blanc, negre o rosat. I avui en dia ja es diu roser.
Roser, bueno...
Ens hem tornat tots uns sofisticats.
Jo dic que la roser encara no ha vingut, però... però va bé, com sigui, sempre... Pues, a més que és un producte molt versàtil que podem tenir perquè sempre hi ha aquell convidat que potser no li agrada vins massa potents i els blancs es troben massa àcids, potser, no? Pues un rosadet amb això sempre compliràs, no? Perquè té una miqueta de fruita fresca, vermella, les acideses normalment no són tan marcades, no? I llavors sempre et treu un apuro, no? Com dic jo. I en aquest país, tant a diverses zones, arreu d'Espanya, tenim rosats bastant importants i que són increïbles, no? Fàcils de veure, sobretot.
Molt bé, un rosat també.
Bueno, per als tradicionals, a mi sempre m'agrada provar vins que no conec, per exemple, sempre trio alguna botelleta que no he tastat, aquí et pots portar la sorpresa, no? Per exemple, si hem de portar un regal a una casa, sempre serà una bona oportunitat inclús portar alguna cosa que ni l'anfitrió ni tu hagis provat. Per què? Pues, bueno, tindràs una oportunitat. Si surt malament, pues ja tindràs, o si no agrada el vi, ja tindràs una miqueta de motiu de conversa, no?, per discutir sobre les virtuts o les no virtuts d'aquell vi, no? Negres. Home, si fem una miqueta de carn, hem de triar alguns negres que estiguin molt bé, no? Jo, per exemple, a mi m'agraden molts...
Bueno, no només per la carn, sinó, per exemple, doncs... per exemple, a Catalunya, si, quan bevem el dinar a Nadal, és escudella i carn d'olla.
Això amb un vi negre...
Un pollastre rostit al forn, exacte, farcit, és el que mengem. Fins i tot el dia següent, canelons, que també és carn. El negre, i et diria que, almenys en el menjar doncs, que es fa per allà, i també, doncs, et diria fins i tot també doncs, a algunes bandes aquí de les Balears, on el menjar... El negre ja ha de ser, sí o sí.
Sí, sí, ha de ser sempre. Jo el que sí que recomano a títol personal, sobretot si tenim més gent a dinar a casa i home, si som naltros i sabem els gustos que tenim, no hi ha problema. Però jo faig una recomanació que és no triar vins amb un toc excessiu de fusta, amb una fusta molt marcada. Per què? Perquè són vins que normalment no agraden a tothom. Sí que tindran pues, els seus seguidors, aquelles persones que els agradin vins molt potents i amb tocs de fusta bastant marcats i espaciats, però intentem triar, fer algú intermig, no? Triar algú que tingui una miqueta de fusta, però que aquella fusta no sigui, i aquelles notes espaciades de vainilla, de cafè o de torrefacta, no siguin les protagonistes d'aquell vi, no?
Perquè el protagonista també ha de ser el menjar, no?
Ha de ser el menjar i has de trobar un equilibri. Com trobem l'equilibri? Pues podem triar tranquil·lament un vi que sigui potent, que avui en dia en aquest país, pues, en moltes zones, tant al Priorat, a la Ribera del Duero o a la Rioja, podem trobar vins amb 14 graus i mig, que no es nota que tenen aquells 14 graus i mig i que són molt, molt rodonets i molt fàcils de beure, no? Que tenen la seva aportació de fusta, ja sigui un criança o un reserva, però que aquella aportació de fusta no és la predominant, no?, dintre d'aquell vi, no? Perquè ens pot espatllar algun plat, també, no?, en aquest sentit.
I aleshores... Llavors, que digue'm algunes denominacions.
Per exemple, si anéssim a buscar a terra nostra a Catalunya, pues, per exemple, si tinguéssim que triar un priorat, podríem triar tranquil·lament un secret del priorat. O,
un secret?
Sí, o un Las Terrasses d'Álvaro Palacios, que són vins amb una estructura, amb una aportació de fusta important, però que no són les predominants dintre del vi, no? Si agafes un Las Terrasses trobaràs aquella fruita fresca negra.
Palacios, Terrasses, deu ser Las Terrasses de Gratallops,
sí,
no?
Sí, això és Finca Dufí, exacte, sí, sí, sí. Si no, alguna carinyena que no sigui massa potent, que les podem trobar, garnatxes negres de la Terra Alta, que també estan molt bé, tenen certa estructura per acompanyar la carn, però normalment tenen un perfil bastant rodonet, no? Si no, aniríem a buscar a Riberes del Duero, algun Ribera del Duero. Si ens agrada la concentració de fruita i aromàtica, podem trobar Riberes del Duero que poden estar molt bé. Podem fer, per exemple, un roble que no té una aportació de fusta excessiva. Podríem fer, per exemple, pues un vi tipus Bodegas Peñafiel, el Miros de Ribera, que això té una aportació d'entre 6 i 8 mesos de fusta. No arriba a ser un criança i que el podríem trobar pues, en una botiga sobre els 13 euros, una coseta així. I trobaríem tot allò que busquem sense que la fusta sigui la predominant. Si anéssim a buscar un Rioja, Riojas amb concentració, que poden ser potents, pues, anem a buscar, pues, per exemple, un vins d'un perfil tipus pues, un Muga Criança, no? Que tindries un vi de 14 graus i mig, amb potència, amb estructura, però també amb aquella càrrega fruital tant en boca com en nas, no? I que la fusta, tornem-ho a dir, no és la predominant, no? També podríem triar vins de tipus reserva, no? A mi m'agraden molt els vins, aquí potser ho tindríem més difícil trobar anyades més antigues, un tipus un Vinya Tondònia reserva negra, no? Que ens donarà aquell toc de fusta, però hi ha fustes madures, no? Que no són barriques noves i que són bastant adients pues, per plats molt concrets, no? Per la casa o si fem alguna cosa de garrinet, tot això estaria molt bé. Per a aquelles persones que no volen vins tan potents, pues mira, ho tenim fàcil, o anem a triar maceracions carbòniques que es facin, pues, tant es poden fer amb ull de llebre o tempranillo a la Rioja o a la Ribera del Duero, o podríem anar a la Conca de Barberà a triar un trapat, no? Els trapats normalment, que és una varietat de raïm negre que s'assembla molt a la Pinot Noir, que pots fer vins molt delicats amb una capa de color bastant baixa, normalment no tenen una aportació de fusta i estan, pues, sobre els 13 graus com a màxim, no? Que també està molt bé.
Molt bé. Escolta, ja tenim l'aperitiu, ja tenim el dinar per acabar amb els torrons.
Hem de fer alguna important, no?
Home, i tant. Anem a veure. I anar a dormir i no aixecar-se fins al dia 1 de gener.
Bueno, anem a veure, per com tu dius, amb els torrons, els polvorons i tot això... Farem, triarem, jo faré un parell de recomanacions, una cosa nacional i farem una francesa, no?
Molt bé.
Començarem amb una francesa, com sabeu, jo sempre ho he dit, soc un amant de les bombolles, doncs...
Em sap que m'has dit un amant dels francesos.
No, no, els francesos. d'alguns productes, els formatges els fan molt bons, els xampanys també, i aquí parem, no?
Bueno, la literatura també no està mal.
Sí, Déu-n'hi-do, tenen alguns filòsofs a la seva història que sí. Déu-n'hi-do. Mira, a mi, per exemple, un xampany que sempre... Un xampany, no anem a buscar xampanys excessivament cars, ni sabeu que les meves recomanacions són bastant normaletes. A mi m'agrada molt una Amazon, que és la Louis Roeder, i jo triaria el Louis Roeder.
Una Amazon?
Sí, l'Amazon, no? La bodega.
Clar, avui en dia per vientes Amazon.
La Maison, no?
La Maison.
La Maison. Louis Roeder, que té la seva gama, diguéssim, entre cometes... bàsica, que és el Collection, que és un gran xampany elaborat principalment amb Pinot Noir, Chardonnay i després una mica de Pinot Meunier.
Plata.
Bueno, això en una botiga podria rondar, pues, a lo millor a 60 euros la botella, una coseta
vale,
així.
Jo...
Podríem trobar, no?
Jo crec que... Va.
Està bé. Home, no ho fas... escolta, tu no menges el millor percebes cada setmana, pues, per Nadal igual t'agafes una miqueta de percebes o de gules, no? Tampoc és... Pues, amb el xampany el mateix, no? Anem a fer un parell de recomanacions nacionals.
Molt bé.
Farem una de blanc i una de rosat, que també hi ha molt...
Ah, sí, el cava rosat també.
Ah, sí, a mi m'encanta també. Bueno, a mi m'agrada tot. Anem a veure, per exemple tindríem un Alberti Noia, el Brut 21, és un reserva.
Ah, sí, els conec, sí. Penedès, no, també?
Penedès, això és un clàssic Penedès, no és un cava.
Fan molta feina amb ecològica, aquesta gent.
Bueno, va ser el primer celler a Espanya, sí. 1973, que va començar a fer la transformació en ecològic i va ser la primera bodega a fer vi ecològic a Espanya, no? Pues ells tenen un aquest, el Brut 21, el reserva, que pot costar a botiga, pues, sobre els 18 euros, Pinot Noir i Chardonnay, bombolleta molt fineta, més de 24 mesos de criança, espectacular, no? Això ens pot ajudar molt. Anem per al rosat.
Vinga.
El rosat, hem parlat d'un clàssic penedès, ens n'anirem ara, pues, a la zona de Corpinat.
Corpinat,
sí. Això és una altra d'aquelles denominacions que ja ho vam parlar un dia, que es van separar de la Deocava per diferents motius. I a Corpinat també trobarem tota la viticultura. És ecològica, certificada, amb rendiments per hectàrea molt limitats, o sigui, una grandíssima qualitat i amb temps mínims de criança de 15 mesos. No? Pues aquí jo triaria, per exemple, un Torrelló pàl·lid. Vale. Es diu pàl·lid perquè és un vi rosadet bastant claret i que ens pot a aquells que som amants dels espumosos rosats sempre ens agradarà moltíssim, no? Això està fet amb macabeu i pinot noir, a més dos varietats de raïm que ja estan bastant assentades a Catalunya. Què ens pot costar aquest Torrelló pàl·lid? Pues això pot estar sobre els 18 euros també en una botiga, una cosa així. Sí, pensem que som espumosos de grandíssima qualitat que no té, o sigui, que es poden comparar tranquil·lament a xampanys de 60-80 euros, en quant a qualitat.
Cristian Vallès, moltíssimes gràcies, molt bones festes, gràcies per les recomanacions. Escolta, Carbonic Tour, quins horaris teniu?
Com sempre, de 8 a 2 de la tarda, de dilluns a divendres, i ja hi estem. Jo ara normalment estic quasi tots els matins per allà, si algú necessita una mica d'assessorament, doncs que pregunti per mi. Que...
De dilluns a divendres aquesta setmana, dissabtes no obriu, a l'hivern, no. És veritat. I la setmana que ve, 23 i 24, suposo que obriu matí.
Sí, 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 evidentment els festius no estarà tancat, però sí, la resta de dies sí.
Gràcies, Cristian.
Molt bé, que vagi bé.